Que m'estic acostumant a dir Patrícia, eh?
Ostres, no vegis molt, el cachondeo que porten els meus amics i la meva família amb el tema de Patrícia. Perquè ara tothom és Patrícia.
Perquè clar, mai a la vida, Patrícia, eh?
No, mai, Patrícia. Patrícia o Patri.
Patrícia. És que a mi la fe, aquesta...
Ja et costa. Patrícia Centeno. No, Patrícia Centeno.
Clar, se m'omple molt la boca, Patrícia. No,
sou tu i l'Helena Valero, que és
també
Patrícia.
També diu Patrícia.
Patrícia Centeno, sí.
No, però Centeno no.
No, però ella sí,
ella diu Centeno?
Sí,
no, de veritat?
Sí. Home, això ja és passar-se una mica.
Helena. La C.
Sí, home, però per començar la C...
Oh, com, o sigui, com la Laura Borràs, paraula... quan li va dir a Susana Griso, no?
Sí, però és veritat que la Griso, aquí...
És Griso.
Però sí, tota la vida, aquí, quan havia fet programes de tele, jo crec que la gent li deia la Griso.
Sempre.
No?
Sí.
I ella es va enfadar, eh?
Es va enfadar, i tant.
Què són aquestes botes?
De mosquetero.
Mare de Déu, senyor, però si arriben per sobre el genoll.
Ja.
Però quan plou, entra molta aigua per aquí.
És un... Al contrari.
És un pluviòmetre, això.
Podria anar a Venècia, a la plaça de Sant Marc, i no entraria aigua.
Ah, clar, perquè quan l'has creuat la cama, s'ha obert. Feia molt de temps que no veia botes tan altes. Tenen nom, aquestes botes?
Mosqueteres.
Sí. Es diuen mosqueteres, això?
Sí.
Són còmodes?
Molt còmodes unes? I molt abrigadetes. Per l'hivern va superbé.
Tenen borreguitó?
No, aquestes no.
Són cuir
de veritat, aquestes. Ah. Això sí, eh? Les vaig heretar, per tant, no he matat a ningú.
Ah, el va matar un familiar.
Sí, després ja va venir la meva consciència ecològica i animalista.
Però
tenen més anys que jo, eh? I encara aguanten.
Molt bé.
És una bona
qualitat. Doncs esteu tots molt guapos. I guapes, tu també. A veure quines sabates portes, que no les havia vist.
Jo tampoc les he vist, les sabates d'avui.
Mira, són maques avui. Veus?
Home, són maques. Bueno, normal.
És que quan dius són maques, a mi m'espanta.
Botins.
Però és veritat que ha millorat bastant, eh?
Ha millorat,
aquesta temporada.
Crec que la pressió de la Centeno...
Els dimarts, les camises, les samarretes aquestes de màniga llarga, ideal.
L'altre dia em vaig comprar dues camises entallades que em queden molt i molt bé i les volia dur avui per ensenyar-te-les, no les dues, una o altra, no les dues juntes, perquè no té cap sentit, però no estaven netes.
Quina història més trista, de veritat. De lo més trist que he sentit en els últims 4 anys de l'estat de Gràcia.
És depriment, ho sé.
És molt depriment. Per tant, anem a una altra cosa.
Farem una analítica.
Mira, altres coses també tristes i altres moltes qualificatius. Parlem de Vox.
Oh.
La música està molt per sobre de Vox, però està a l'alçada del que va fer aquesta dona. Nadia Otmani, si la vau veure... Què va ser? Va ser ahir, això?
Sí. Va ser ahir.
És que les coses ja sembla que passin...
Ahir al migdia.
Passa tot molt ràpid. Nadia Otmani es va encarar amb Ortega Smith. Nadia Otmani presideix l'associació Alamal d'ajuda a dones migrants maltractades. Va en cadira de rodes des de fa 20 anys, després que el seu cunyat li va disparar 3 trets quan ella va intervenir per defensar la seva germana d'una agressió, i es va encarar a Ortega Smith, que va tenir la barra, l'autèntica barra, de participar i de negar la violència de gènere ahir, precisament. I això és el que li deia Nadia Otmani a la cara mentre ell mirava cap endavant.
Llevo 20 años en la silla de ruedas. ¿Vale? Y contra la violencia no se hace política en este país. Y no con inmigración, más con inmigración. Que estamos aportando mucho, señor Levan, respetando mucho. ¿Vale? Y yo de este país no cobré ningún duro.
Y digo eso, y no se hace política con esto, y respeto para las muertas y a las mujeres víctimas de violencia en todo el país, respeto, por favor, y mientras le demanaba respecte a Ortega Smith demanava bàsicament que li traiessin aquella dona d'allà, mirant endavant i demanant a l'organització que fes fora aquella molèstia.
Doncs sí, de fet, a les xarxes socials i molts tertulians i molts articles, o sigui, tu has analitzat millor que molts d'ells, perquè ahir a les xarxes socials tothom deia que li havia apartat la mirada i catalogaven la seva actitud de covard. Jo crec que, desgraciadament, no estem davant d'una persona covarda. Estem davant d'un malalt perquè és una incapacitat emocional i té una manca important d'empatia, per no dir tota. Per tant, hem de ser conseqüents al que ens enfrontem. Jo
més que res, perdona, un incís, perquè la gent que consideri que és covard denotaria que tenia una mica d'empatia davant del que li estava dient. Jo crec que ell fa un càlcul i diu, jo ara, indiferència total, que no li ha sortit bé, doncs no li ha sortit bé, però si vol, jo crec que sí encara. Aquest és el problema, eh?
Jo no crec, no? Que no li hagi sortit bé. De fet, hi ha molta gent que està recolzant i està demanant que hi hagi moltes més reaccions com la d'aquesta dona, i jo crec que tot això ho hauríem d'analitzar. No sé si la resposta d'encarar-nos davant de personatges com aquest i de formacions polítiques com aquestes seria la més recomanable o la millor idea. No ho sé. Crec que és una cosa que hauríem de valorar tots. També la reacció de les dones que hi havia en aquella sala, no em refereixo a les assistents, a les activistes, sinó em refereixo a les polítiques que hi havia en aquella sala, fins i tot hi havia Andrea Levy, no?, que la coneixem molt bé aquí, no van fer res. I estan governant i donant recolzament, no? O sigui, reben el recolzament de Vox. Per tant, jo crec que això sí que ho hauríem d'analitzar tots i hauríem de trobar una fórmula, perquè, de fet, aquest cop ha estat contra les dones, però altres vegades doncs, hi ha actes en els que s'han enfrontat a periodistes, no? I han censurat periodistes, i la premsa ha continuat allà. És a dir, no sé si les accions han de ser donar-li tanta repercussió mediàtica a un grup i a una formació d'ultradreta. De totes maneres, jo passo a repassar els gestos, que és, sí, que és el que jo sé fer. Aviam,
i ja, si has portat sis fotografies, sí, d'aquest moment, eh?
Sí, com jo deia, sí que hi ha dos moments. Hi ha un moment en què sí que aguanta la mirada, és a dir, que sí que s'està enfrontant a ella. Jo no crec que sigui refugir la mirada només de covards, en aquest cas no ho seria. De fet, li aguanta la mirada i li aixeca la mà per dir prou, para. És a dir, aquí trobaríem un gest d'autoritat. Val? Ella està per sobre d'aquesta persona i creu que la pot fer callar només aixecant la mà. Després, com tu bé deia, Roger demana ajuda a l'organització. I l'acusa amb la mà, com dient, és que m'està molestant, o sigui, aquesta dona m'està increpant, algú que solucioni el tema. És a dir, aquí trobaríem un gest de superioritat. És a dir, jo sóc una persona important, que he vingut aquí a un acte, he fet el meu discurs i no tinc cap obligació d'aguantar a una dona com aquesta a aquest costat que m'està molestant. Després torna a aixecar la mà, però indicant cap a l'escenari, com volent-li dir a la dona que l'està increpant que, per favor, que es calli, perquè ell el que ha d'estar és pendent i atenent el que passi en aquell acte. El problema és que quan la gent és molt alta, i això ja ho hem comentat algun dia a la secció, tots els gestos han de ser molt sofisticats i molt delicats, perquè si no es poden malinterpretar. És a dir, tu ocupes molt espai, tens potser una mà molt gran, i aquest gest que en una altra persona podria ser, doncs això, d'indicatiu, no? De dir, escolta, vull escoltar els altres, en aquest moment el que passa és que es malinterpreta, i no només es malinterpreta, sinó que en el context en què està...
Sembla violent, no?
Sí, és un gest de violència. De fet, sembla com si li hagi de clavar una bufetada.
Sí, del revés, així, plam. Sí, tens raó.
Bé, després... passem al moment en què li retira la mirada. I en aquest moment en què li retira la mirada no ho fa per covardia, per por. Ho fa per indiferència. És a dir, aquí sí que hi ha un gest d'arrogància. Estem parlant d'una dona que és immigrant i que està en cadira de rodes, i d'Ortega Smith. Per tant, no hi ha cap tipus d'empatia, o sigui, per ell no és res, aquella persona no existeix, per tant, no et miro, no existeixes. I després, ja per acabar, i jo per mi és el gest més desagradable de tots, el que a mi em molesta més que cap dels altres que hem descrit, i que ningú assenyala, i que em sembla el més perillós de tots, i és quan, bé, comença, sí que és veritat que primer comença a acariciar-se la barbeta,
sí,
fa una mica el gest de rodent, com si estigués reflexionant, com si clar, aquesta dona està histèrica i jo estic per sobre, val? Perquè sóc un intel·lectual, entre cometes,
i tinc la pau interior.
I estic aquí guardant la serenor, sí, i estic intentant emetre un judici de tot això que està passant en aquest moment. Ara,
què?
Hi ha un moment en què ell abaixa la mà, és a dir, es treu la mà de la barbeta, i comença a bellugar la llengua per la boca. I al final treu la llengua. Aquest gest sí que és un gest d'atac imminent.
Sí.
És a dir, quan hi ha una persona que fa això, hi ha molta frustració i normalment és un atac, sigui verbal o sigui físic.
Això ho recordo de certes bronques aquelles que tenies quan l'altre feia així amb la llengua, dius, ui, que me mete.
És un matón, és un matón. Per tant, sí que és una resposta violenta, però podríem dir que fins i tot és una resposta que podria semblar d'un perfil molt marcat i molt masclista, com el d'Ortega Smith.
Uau. Pues...
Déu-n'hi-do.
Una cosa, et deies tu, posar el focus en aquestes imatges, etcètera, etcètera, a vegades potser ens pot desviar d'altres coses, com per exemple que aquest senyor estigués en aquesta... en aquest acte. Vull dir, tot això no hagués passat si no s'hagués permès que aquest senyor estigués en aquest acte. No sé si es podia prohibir o no realment que fos, perquè legalment igual jo no hi entenc, potser sí que tenia tot el dret a ser-hi legalment, però clar, és el dia contra la violència de gènere, aquest senyor que nega la violència de gènere, se li ha de permetre estar aquí? Pregunto.
No ho sé, jo tampoc, el que em pregunto jo és més polític, és més de caire polític, és a dir, hi ha dues formacions que estan governant gràcies al recolzament de Vox, que són Ciutadans i el Partit Popular. Allà hi havia unes dones que s'estaven mirant entre elles, que s'estaven fent creus, però que no van fer res. I no només elles, sinó també els altres companys, perquè després vam sentir, per exemple, a l'alcalde de Madrid, dient que això no es podia permetre, que mai s'havia vist una cosa com aquesta, que no podia ser... O sigui, si no pot ser, i et sembla tan insultant tot això que està passant, ho tens bastant fàcil, crec.
Però aquí estem sempre amb aquesta estratègia que té Vox i altres partits o altres formacions d'aquest tipus, que és que et situen en una... et fan... que hagis de triar entre eleccions que són impossibles, moltes vegades, per un polític, Monto el pollastre aquí, en aquest moment, i afegeixo més tensió a l'ambient o m'espero després a fer la crítica. En cap cas surto guanyant com a polític, no?
I fins i tot a nivell personal, Avui volíem parlar que abans...
Com a persona, sí, però com a polític, no.
No, és veritat. Vull dir que ha sortit un concepte ara nou que ja se sabia, però que allò que fan els anglesos i els americans, que de sobte... pam, la claven amb el concepte, i el concepte és rage bait, és a dir, que és l'ham de la ràbia. Aquest tipus d'accions o de tweets o de comunicacions que et posen al límit a nivell emocional cap a la ira i tu no pots evitar respondre. I jo crec que hi ha un punt d'autèntica desesperació en partits com Vox que ningú sap exactament com frenar aquest rage bait.
Clar, com reaccionar a tot això, i de fet, jo crec que Ortega Smith, així com hi ha altra gent que fa postureig, no?, i que potser fins i tot dins de l'estratègia hi ha una certa voluntat, no?, de formar tots aquests pollastres, per part d'Ortega Smith crec que és una cosa bastant voluntària. O sigui, un altre cas és que si parléssim del perfil de Santiago Abascal, que és molt diferent al d'Ortega Smith. Però Ortega Smith ahir estava supercòmode, és a dir, el podríem haver trobat en un altre escenari, segurament no s'hagués reprimit tant, no?, i hagués l'hagués insultat o l'hagués increpat d'una altra manera, però jo crec que va ser totalment...
Jo no sé fins a quin punt estaven còmodes, per exemple, Ciudadanos i PP publicant, per exemple, via Twitter, uns vídeos contra la violència de gènere i, per l'altra banda, pactant amb aquests senyors.
Bé, ja...
Clar, és que és una cosa que t'explota el cap.
Bé, és el que normalment s'hauria de reclamar, que és la coherència política, és dir, i jo és el que reclamo sempre, congruència entre el que estàs dient i el que estàs fent. I com ho estàs projectant? Cada cop més hi ha més analistes i hi ha més assessors que consideren que això tant se fa, perquè la gent passa olímpicament, no? Ara, jo no sé si aquesta reacció, clar, nosaltres l'estem mirant sempre, ho analitzem des del nostre punt de vista, però jo faig una cosa a Twitter, que és mirar
a Abascal, per exemple.
Doncs, sí, a Abascal, però a Abascal què ha de dir?
Però Abascal parlava d'assetjament dels mitjans, és a dir, que igual sí que han tingut la sensació que aquest cop la jugada no els hi sortia prou bé, no els hi sortia rendible.
Si veus els comentaris de molta gent, tant homes com dones, a xarxes socials recolzant el que va passar ahir, dius, alguna cosa estem fent malament nosaltres, eh? Ens hem de reformular com estem donant resposta a tot això que està passant. Per tant, des d'aquí, no, jo no ho sé, no, jo no, no tinc no, la resposta, però crec que hem de fer la reflexió tots, mitjans de comunicació, a la gent, a la gent que està a xarxes socials, periodistes, tothom ha de fer una reflexió sobre com reaccionar davant d'aquestes.
La primera actituds. I més interessant en aquest sentit, la vam sentir, per exemple, l'altre dia del periodista Ibai, que va ser al Fax, i explicava això. Un cas, un precedent proper en el temps ha estat el de Grècia, quan els mitjans de comunicació es van posar tots a una a fer el buit, les coses van anar d'una altra manera. Però vaja, aquí, de moment, encara no estem en aquest punt. Més coses.
Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas.
Diumenge, un grup d'activistes de Femen van irrompre en una marxa organitzada a Madrid per la Falange i Alternativa Espanyola per commemorar l'aniversari de la mort del dictador Francisco Franco. Les activistes, van ser apartades de la marxa per agents de la policia sense deixar de cridar al feixisme ni honor ni glòria. Ja sabeu que majoritàriament les activistes de Femen, quan rebenten algun acte, ho fan despullades de la part superior del seu cos i amb alguns eslògans escrits. En aquest cas, per exemple, veiem aquesta noia aixecant el puny mentre un policia se l'endú i posa ni al fascismo ni honor ni glòria. Hi ha bastantes noies que les endú la policia amb el puny aixecat.
Clar, aquí hi ha dues imatges molt potents, perquè ja per una part tenim a les activistes de Femen, que com bé en descrius, doncs porten bé els pits sempre en l'aire, no? És una manera de denunciar aquesta tendència o aquesta dictadura heteropatriarcal, i per tant elles ensenyen els pits perquè de fet sempre s'han negat el cos de la dona, no?
Sexualitzat, sí. No? Aquesta també queixa.
I per l'altra tenim un munt de feixistes fent la salutació feixista i portant i exhibint banderes
franquistes.
Franquistes, anava a dir preconstitucionals, però no, són franquistes. Clar, aquí s'emporten. Jo ja sé que no les van detenir i que els policies realment, fins i tot, podria ser que les estiguessin protegint d'aquella barbàrie, perquè l'any passat, fet, li van clavar una bufetada a una d'elles, una senyora que estava molt empipada perquè es veu que ella era muy pro Franco, i això de que ensenyessin els pits davant dels seus, doncs l'enfadava moltíssim. Clar, s'emporten a aquestes noies, la policia ha d'intervindre per agafar aquestes dones i retirar-les d'allà. Ara, ningú fa res davant d'unes persones que estan concentrades i que estan fent salutació.
No s'entén.
Això
està prohibit.
Està prohibit, sí. I clar que hi ha llibertat de manifestació, però dic jo que hi ha coses de les que no pots fer proclama. Dic jo. O sigui, tu no pots sortir al carrer en plan voy a defender la pederàstia. Dic jo que això no ho admetríem, no? Per què estem admetent aquest tipus de situacions? O per què estem admetent, i ara recupero una mica el fil del que estàvem parlant abans, per què podem permetre discursos com el d'Ortega Smith en un acte contra la violència masclista, que s'estigui negant la violència masclista quan ahir van matar a una noia de 26 anys? Clar, estem permetent unes coses i les altres no. I això succeeix el 2019 a Espanya. Que després podem dir que sí, que és un estat democràtic, on hi ha tots els drets assegurats, etc, etc. Però visualment, això en altres països no es permet.
Pues, a més, és que portem 44 anys de democràcia i governs de tots els colors, bàsicament dos, no s'hi han posat, eh? No s'hi han posat per aturar això. Vull dir, portem 44 anys que aquesta gent surt al carrer i aixeca el braç i porta la bandera franquista.
No s'hi han posat, i fa menys d'un mes doncs van veure com el dia que van treure Franco del Valle de los Caídos doncs vam haver d'aguantar tota la família tota aquella pornografia franquista, i que a més que els ministres, que una ministra de Justícia del govern espanyol, del PSOE, socialista, estigués allà escoltant crits de Viva Franco quan ella va marxar d'un acte on es deia llibertat presos polítics, o es van referir a presos polítics, crec que no van dir ni la paraula llibertat, i va marxar de l'acte, ben ofesa.
Està clar que hi ha un decalaix molt bèstia entre el que passa en aquest país i el que, per exemple, estan reclamant en aquest sentit. En d'altres no, hi ha molts paral·lelismes. Però en aquest sentit, amb el que té a veure amb la dictadura i el franquisme, des d'Europa s'ha demanat per activa i per passiva que s'ataqui això. Fa quatre dies tornaven a demanar que s'elimini la Fundació Francisco Franco. No que s'elimini les subvencions, no. Que s'elimini la Fundació, directament. Ho han demanat 20.000 vegades. I no hi ha manera.
I és el món al revés, és a dir, ens provoca unes reaccions gairebé violentes quan veiem un activista de Femen perquè va despullada i perquè ensenya els pits, i en canvi tolerem imatges on hi ha gent concentrada exhibint símbols franquistes. És el món al revés, absolutament.
Ja sabeu que quan posem aquesta música parlem de Donald Trump. The subliminal mindfuck America. I tenim dues fotografies de Donald Trump que ha condecorat la Conan, la gossa que va participar amb les forces militars en l'operació en què es va acabar immolant el líder d'Estat Islàmic Abu Bakr al-Baghdadi. Una fotografia, per exemple, a la sala Oval, el Donald Trump amb el pols aixecat i al costat la gossa agafat amb una corretja per algú que està fora de càmera. Queda una mica trist, tot plegat, que dius, home, si està ensinistrat no pot estar quiet allà.
No és carrer, perquè està ensinistrada, aquesta cosa.
Coi, sit, jau!
Doncs no, va estar tota l'estona.
Perquè tenia por del Donald Trump, potser sí que li feia por.
Jo crec, i la meva teoria és que, clar, aquesta cosa està ensinistrada per...
Els dolents.
Els dolents. I tenien por. I corrien el risc...
Olorava...
que comencés a perseguir a Donald Trump per tota la Casa Blanca, i per això anava lligada.
Ell no se'l veu còmode, tampoc, està amb aquest somriure de...
No la va tocar en cap dels casos, ni la va acariciar. Ni li va dir res a la gossa. Només es va referir a ella per amenaçar un periodista. Un corresponsal de penso que era Reuters.
Aquesta és la seva filosofia.
On li deia, com obri la boca, et matarà. Amb tot, quan Donald Trump va anunciar que havien mort...
Quina diferència amb Obama, eh? Aquella cosa amb els gossos, aquella cosa amb els animals... Ara m'ha vingut al cap...
Ah, no, m'has fet venir a mi.
No, és que és veritat. Persona que no toca gos, persona que no te'n pot refiar.
Però, si per general, por, la manera com la gent es relaciona amb els animals diu com és aquella persona. Sempre.
Per tant, nosaltres som superbons.
Bien, sí!
No, però és que pensem que quan Donald Trump, com a president dels Estats Units, anuncia la mort del líder yihadista,
sí,
diu, va morir com un gos, com un covard. No. I dius, aviam, perdona, o sigui, després has de condecorar a una gossa. Perquè ha estat gossa, eh? Perquè molts mitjans de comunicació diuen gos. No, si vols protegir, has d'agafar una gossa. La gossa protegeix. Un gos, no tant. Un gos ja se'n va per altres...
Es despista. Sí, com sí, els mascles es despisten, doncs, en general.
Exacte.
Estan pensant en altres coses.
Per tant, primer, o sigui, els gossos eren un covards i després fas crida al gos, que al final va aturar el yihadista i el condecores a la Casa Blanca, però sempre amb la precaució aquesta de que el portin lligat, no sigui que...
És que no ho havia vist mai. De veritat, o sigui, mireu la imatge, o sigui, la corretja del gos va llarga des de 3 metres endavant fins al costat de la càmera, que es veu perfectament algú que l'està aguantant.
A totes les fotografies.
O sigui, el president no ha volgut ni tenir aquell gos deslligat allà.
No, ni acariciar-lo, és que no el va ni acariciar, o sigui... Doncs això, parlant de monstres, avui ha anat la secció de monstres.
Sí, senyor.
Quin horror.
Patrícia, moltes gràcies.
Moltes gràcies.